Les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
En època de coronavirus, sense massa activitat esportiva, un dels productes estrella esportius, televisius, però també a través d'internet, de ràdios i de diaris, ha estat la història. Recordar gestes, títols, partits històrics, bons records... Segur que algun de vosaltres ha parat en algun moment per algun canal per veure aquella final o aquell altre enfrontament. Aquí també, per què enganyar-nos? En les últimes setmanes hem recordat l'ascens del Sabadell a Eibar, l'últim de la història arlequinada, ara fa 9 anys. També la permanència de l'any passat a Olot. I aquest diumenge es compliran dues dècades d'una efemèride que en època de fam, la veritat és que va venir força bé per reactivar una mica el sentiment de pertinença. Parlo de la Copa Federació de l'any 2000, que el centre d'esports de Pere Valentí Mora va aixecar el Martínez Valero contra un equip a priori superior. A més, va ser una final èpica, amb pròrroga, amb baralles, amb un penal fallat per l'Elche a les acaballes. Ho va tenir tot, també celebració. Salvant les distàncies, una mica com la Copa Catalunya de fa uns anys amb Miguel Álvarez. Tots érem conscients que no era un gran títol, però veníem d'un descens i tocava llepar-se les ferides i reforçar una mica l'autoestima. Per tant, amb un ull en el present, però l'altre en el passat, arrenquem l'últim Hotel Suís de la setmana.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Control de so, Roger Benet, tot controlat, oi?
Què es comenta la recepció?
Analitzarem avui el Badajoz, el tercer classificat del grup 4 de segona B. També recordarem la fita de la Copa Federació guanyada l'any 2000. Tindrem a Pablo Becerril valorant la plantilla del Sabadell Nord. Passarem també per l'estadi Josep Molins amb la gent de la Jazz i a les acaballes una mica d'història olímpica, avui marxant fins a Sydney 2000.
I fora de l'hotel?
Repsol Honda interessat en Pol Espargaró com a company d'equip de Marc Márquez. Això implicaria que el seu germà Àlex es quedaria sense moto oficial. Ha pedregat, a més, l'autocar del Benfica quan venia d'empatar sense gols al camp del Tondela, entrenat, per cert, per l'ex del Sant Andreu i del Reus, entre d'altres, Nacho González. Dos jugadors de l'equip de Lisboa van acabar ferits lleus. Era el primer partit després de l'aturada i a Anglaterra, Juan Malillo serà el segon de Pep Guardiola al Manchester City. De moment, ja ha rescindit amb el Qingdao Huanghai xinès.
Han parlat en les últimes hores...
Raquel Cabezón, exjugadora i nova responsable de l'Espanyol femení.
Hem de tornar a fer que el femení estigui on ha d'estar i sobretot pues, que la gent i el públic pues, i els socis puguin veure aquell femení que tantes alegries ens ha donat i que el volem tornar a veure on es mereix.
I a les xarxes socials.
L'enrenou amb les seus del play-off. Ahir Isaac Fouto, de la cadena COPE, donava per fet que seria Múrcia la seu del play-off de segona B a segona A. Avui Paco Hernández, de la cadena SER, descarta aquesta regió com a seu i assegura que la federació està estudiant alternatives.
De quin partit no estarem pendents?
A les 4 de la tarda, d'aquí un parell d'horetes, a la Lliga de Kosovo, jornada 23, Ljapi Podujeve contra Dukagini.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Ona Carbonell, nedadora d'artística, i també l'exarlequinat Xavi Aguado.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts i mig per sobre de les dues, en marxa l'Hotel Suís d'aquest divendres 5 de juny del 2020, amb el Sabadell pendent d'aquest canvi de fase per adaptar també els seus entrenaments. Com us comentaven ara els companys d'informatius al Notícies Migdia, el ministre de Sanitat ha anunciat el canvi de fase. Salvador Illa ha confirmat el que ja dèiem. Sabadell entrarà dilluns a la fase 2 del desconfinament. Per tant, també canviaran les rutines d'entrenament del centre d'esport Sabadell. Evidentment, també pendents a la nova Creu Altada si finalment el sorteig és dilluns o no. No ha canviat massa, la veritat, la pel·lícula. Tot el que us hem explicat en els últims dies, de moment encara no hi ha una confirmació oficial com a tal. En aquest tram final de setmana ens hem dedicat a fer d'espies, avui també ho farem, però abans simplement parlar una miqueta sobre aquest enrenou que hi ha al voltant de les seus del playoff, perquè pràcticament teníem ja molt coll avall, que seria Múrcia com a regió, en diferents escenaris, on es jugaria aquest playoff, on es jugarien 16 equips les Garrofes per ascendir a segona divisió A, i la veritat és que el creuament de tuits amb versions contradictòries absolutament de les últimes hores sorprèn una miqueta. Oficialment no hi ha res encara, de fet en cap moment s'ha parlat de Múrcia com a seu, però sí que és veritat que es donava com a molt avançada aquesta opció, i com dèiem ara fa un moment, per exemple, els companys de la cadena COPE ahir confirmaven que seria Múrcia l'escenari d'aquest playoff amb els diferents estadis que ja havíem comentat fins ara. Doncs bé, la cadena SER fa una estona ha dit que tot el contrari, que Múrcia està descartada com a seu. Ara com ara, l'opció B seria les Roces, i gairebé podríem dir que l'única opció amb cara i ulls que s'està plantejant a hores d'ara. El que no pot ser, el que no vol dir, volia dir, és que pot canviar l'escenari en qualsevol moment. Com venim dient des de fa ja uns quants dies, res està confirmat, començant pel sorteig, que a priori és el següent dia no festiu, el dilluns, però encara no hi ha confirmació oficial com a tal. Per tant, estem a l'espera de si és veritat o no, de si es confirma o no que Múrcia deixa de ser seu d'aquest playoff, i, per tant, queden 40 dies encara per davant per acabar de saber on tocarà viatjar, però el centre d'esports no sap ni quan serà el sorteig, dia i hora, ni on serà aquest playoff d'ascens. Mentrestant, el que sí que sap són els possibles rivals. Des de dimecres us venim explicant una miqueta aquest anàlisi, fent d'espies una miqueta dels contrincants que es podria trobar l'equip d'Antonio Hidalgo. Vam començar abans d'ahir amb l'Atlético B, seguíem ahir amb el Bilbao Athletic, i avui és el torn del tercer classificat del grup del sud, del grup 4 de segona B, del Club Deportivo Badajoz. L'espia d'avui, ja us ho avanço, és de luxe, però d'entrada, com en els altres dos casos, quatre pinzellades de quin rival pot trobar-se al davant el Sabadell.
Estil de joc.
A la sala de màquines, els catalans Sergio Maestre i Àlex Corredera s'encarreguen de crear el joc pels atacants, dels de més potencial de la categoria i, a més, amb diversos perfils. Aquino, Adilson, Germán Casaseca o Cris Ramos. Tenen la intenció de mantenir la possessió, però tampoc fan lletjos a jugar en llarg amb desplaçaments de César Morgado. També tenen velocitat suficient per fer mal a la contra amb perilloses transicions.
Estadístiques.
Presenta uns números molt semblants als del Sabadell i, de fet, també als del Bilbao Athletic, que ahir analitzàvem. En els tres casos, 49 punts repartits en 14 victòries, 7 empats i 7 derrotes. L'equip extremeny s'ha quedat a 4 punts del Marbella i 5 per sota del campió, el Cartagena. El màxim golejador és Gorka Santamaría, amb 10 dianes. En el gol a baraix, també xifres semblants a les del Sabadell i no tan alegres com els dels dos filials, que també són possibles rivals. El Badajoz ha fet 37 gols i n'ha rebut 22 pels 38 i 25 de l'equip d'Antonio Hidalgo.
Ratxa en el moment de la interrupció.
Doctor Jekyll i Mr. Hyde. Si agafem els últims 3 partits, 9 punts de 9 possibles amb les victòries contra el Talavera, el Villarrobledo i l'UCAM Múrcia. En canvi, si mirem els anteriors 4 enfrontaments, 0 de 12, amb les dues derrotes seguides que li van costar el càrrec al tunisià Nafti i l'estrena amb un 0 de 6 de Munitis.
Jugadors destacats.
La llista pot ser molt llarga, amb perfils més de desbordar en banda per potència, com el portuguès Adilson, rematadors com Dani Aquino, generadors de joc com Maestre o Corredera, i al darrere el porter Quique Royo i centrals com Morgado. Vells coneguts del grup 3 com Vicoro, ex Teruel, Jack Traoré, ex-Olot, o Kingsley Fobi, ex-Formentera, han tingut un protagonisme gairebé testimonial.
L'entrenador.
Com Joseba Echeverría, també és un clàssic del futbol espanyol, Pedro Munitis, exjugador del Racing de Santander, el Real Madrid i el Deportivo de la Coruña. Va ser internacional arribant a jugar a l'Eurocopa del 2000. Com a tècnic, va estrenar-se precisament al Racing, fent campió del seu grup de segona B l'any 2016. Els cantàbrics, però, es van quedar sense ascendir, eliminats primer pel Reus Deportiu a l'eliminatòria de primers i més tard pel Cádiz. La temporada següent agafaria les regnes de la Ponferradina i un any més tard a UCAM Múrcia. En total, ha passat ja del centenar de partits dirigits a segona B. El Nuevo Vivero aterra a la jornada 24 per suplir Medi Nafti i els seus dos primers partits els perd, tot i que reacciona després amb 3 victòries seguides. Ens hem guardat pel final una curiositat de la seva carrera. Segurament Pocs oients recordaran que Pedro Munitis també va jugar al Badajoz. Va ser als seus inicis l'any 1997, amb 22 anys, i cedit per part del Racing. 28 partits jugats i 10 gols anotats pel Santanderí amb la samarreta blanquinegra a segona.
Precedents.
El Badajoz va refundar-se el 2012 i des d'aleshores no s'ha vist les cares mai amb el Sabadell. Abans, extremenys i arlequinats s'havien creuat en 4 ocasions amb un balanç també favorable al centre d'esports. 2 victòries per un empat i una derrota. Van passar gairebé 40 anys, això sí, entre una temporada i l'altra. L'any 54-55 va ser el de les golejades, 8-2 a la Creu Alta pel Sabadell i 5-0 favorable al Badajoz a la segona volta. A la campanya 92-93, els creuaments entre tots dos van acabar amb 0-2 pel centre d'esports al Vivero, amb gols de Borja i Tarsi, i 1-1 a la nova Creu Alta amb Diana de Joan Barberà.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
De seguida analitzarem aquest Club Deportivo Badajoz amb un futbolista del centre d'esports Sabadell. Fem un petit parèntesi amb el que és l'informe del Club Deportivo Badajoz. Anem amb l'efemèride primer i després xerrarem una estona d'aquest conjunt extremeny. Ens feia quatre pinzellades ara el Pau Vituri. Com dic, aquesta setmana, diumenge concretament, demà passat, la Copa Federació assolida pel Sabadell l'any 2000 compleix 2 dècades, 20 anys ja. Basauri, el capità Titi, Alberto, Genís García, Jordi Dot, Alberdi, Gago, Emilio Gutiérrez, Antonio Carnero, Raúl Ochoa i Gaizka Saizar van aparèixer a la fotografia de l'onze inicial d'aquell partit de tornada que també van disputar Serrano i qui seria l'heroi, Loinaz. El centre d'esports havia guanyat 2-0, l'anada d'aquella final aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta, amb gols de Gago i Antonio, però a la tornada l'equip il·licità va remuntar amb homes com Tito Vilanova, precisament, Nino, Claudio, Timpani o Alejo, que és el pare de l'ara jugador de l'Espanyol B, Yago Indias. A la pròrroga, Loinaz va fer el 2-1, que semblava que donava ja el títol als arlequinats, però encara faltava una mica de patiment. Faltava un tercer gol de l'Elche i també un penal sobre la botzina que va llançar Solaun. La resta ja és història.
La Copa Federació de l'any 2000, guanyada pel Sabadell. 20 anys passen volant.
Sí, ni ho havia pensat, que ja han passat 20 anys.
Genís García, jugador sabadellenc.
Però bé, són bons records, records que et queden a la memòria.
Sí, ja te digo, cómo corre, ¿no?, el tiempo.
Xavier Alberdi, migcampista.
Pero fue muy emocionante y nosotros todavía los vascos aquí nos juntamos, ¿eh? Ya hacemos nuestras comilonas y eso, recordando los viejos tiempos. Las dos etapas que pasé en Sabadell fueron muy bonitas las mías.
Va ser una competició nacional, que el Sabadell tampoc no havia guanyat massa.
Pere Valentí Mora, entrenador.
I crec que va ser un logro important per la ciutat.
Sí, la recordo perfectament, sí.
Miquel Loinaz, autor del gol decisiu.
Casa de Gramos al Leche 2-0, además jugando bastante bien. Y allí pues empezamos bastante mal. Lógicamente el Elche de la categoría superior estaba jugando en segunda. Y luego pues tuve la suerte de meter el gol que nos dio el título.
Des de Matadepera Ràdio s'ha fet la transmissió del Sabadell i això va ser una iniciativa d'en Carles Fité, que em va enredar a mi.
Toni Padilla, periodista.
Bàsicament perquè en aquell moment no havia ràdio a la ciutat i no podia seguir els partits. Vam estar ja 4-5 anys fent els partits i afortunadament tant el Carles com a mi ens havien començat a sortir feines. Vam decidir que faríem la Copa Federació perquè s'havia de fer, perquè havíem de tratar de portar la transmissió a les llars sabadellenques, perquè realment si no ho haguéssim fet no hi hauria hagut cap mena de forma de seguir-ho.
Una competició que no era prioritària a principis de temporada.
Cuando empieza la Copa Federación, pues el objetivo es la Liga, ¿no? Pero luego cuando vas pasando y pasando las eliminatorias, pues mira, nos vino bien. A la gente, pues igual que menos jugaba también. Y al final nos hizo mucha ilusión y mira, nos salió bien.
Vam començar a passar eliminatòries. A la Lliga doncs, no vam fer un paper doncs, força discret. i ho vam passar tot doncs, a mesura que anàvem passant les eliminatòries en poder assolir aquest títol.
Teníem altres problemes amb l'altra competició, però al final pues, vam anar tirant endavant, vam passar eliminatòries.
Hace mucho tiempo, pero...
Raúl Ochoa, futbolista del Centre d'Esports.
Però sí que l'objectiu nostre pues, segurament era pues, entrar en los playoffs entonces y en quedar arriba en la liga, pero bueno, es cierto que en la Copa fuimos pasando y al final jugamos la final, si no recuerdo mal, contra el Elche y la ganamos, sí, la ganamos y fue una fiesta que celebramos en Sabadell.
Aquesta competició paral·lela ens fa servir sobretot doncs, per donar minuts als jugadors potser que no participen tant durant el cap de setmana i amb ritme de partits també per qualsevol moment doncs, en competició de Lliga tenir-los preparats.
A la fase autonòmica, el Barcelona B, el Nàstic, la Grama i l'Hospi. A l'estatal, Logroñés B, Real Murcia, Lanzarote i Racing de Santander. I a la final, l'Elche, un rival de superior categoria.
Cuando llegamos a la final y tenemos en contra al Elche, pues lógicamente pensamos que era muy complicado ganarles, pero bueno, en el fútbol todo es posible, ¿no? Aquí hasta el rabo todo es toro, no hay que menospreciar a nadie y no digo que el Elche nos menospreciara, lo que pasa es que igual les pillamos de sorpresa.
Yo creo que el Elche tampoco va a valorar más el Sabadell, el Elche estaba segona A, ya eran las últimas semanas que los jugadores ya tenían vacances, lo comenzaban agafant y al final pues nosotros vam fer valdre pues, la capacitat nostra y vam...
Moltes gràcies, Vicky, l'antre, aquella línia que hi ha endavant. Després de ganar en casa, allí se nos puso difícil, però al final el gol de Michelina nos dio mucha alegría.
L'equipet de mitja taula i és un equip molt ben muntat, amb jugadors ex-primera divisió. I bé, sí que potser aquí la nova Creu Alta van sortir doncs, amb un equip mig arregladet, però sí que el Martínez Valero van sortir amb tota l'artilleria, recordo.
Jordi Dot amb el tabic nasal trencat, una de les imatges més icòniques.
El nas molt trenca l'Antonio Cañadas.
Jordi Dot, defensa arlequinat.
Que després va fitxar amb nosaltres i vam ser companys.
Recordo que va ser molt caòtic tots plegats aquella pròrroga amb incidents, amb baralles, amb en Jordi Dot sagnant.
Per parts, això va per les guanyes o perds, però amb l'Antonio hem fet molt amics i de fet m'ho va comentar ell, perquè jo durant el partit, doncs bueno, va ser tan ràpid tot que no em vaig entrar, va ser després. Això és igual, són coses que queden al camp i després hem fet molt bon company.
Sí, el van expulsar, em sembla, el Jordi Dot, a les acaballes del partit. Sí, ens vam quedar amb un jugador menys, però diria que va ser molt poqueta estona.
Es va viure amb molta tensió la pròrroga, sobretot a peu de gespa. Recordo llàgrimes i tensió del Cisco Tortosa, el treballador del club que malauradament ens va deixar, va esclatar a plorar amb el gol de Miquel Loinaf.
Fue una jugada por la derecha, el agua pasa delante de la portería y yo llego al segundo palo y prácticamente la empujo, sí, el segundo palo con la zurda, sí.
Era una Copa Federació perquè en aquest moment ens sentíem com si fos una centra primera divisió i sobretot que l'afició de l'Elx va ficar moltíssima pressió.
Un punto de sufrimiento, eso, sí, así fue. Y al final nos llevamos el gato al agua y la verdad es que fue una alegría.
El penal fallat per Solaun en l'últim minut de la pròrroga.
Y nosotros lo pasamos bastante mal, pues lógicamente tuvieron el penalti y lo fallaron Solaun en este caso, que en su día fue compañero mío en el Eibar.
Tiro yo Solaun.
Gary Coix Basauri, porter del Sabadell.
Yo, que hoy en día es amigo mío, que luego coincidió conmigo en el Rivas y luego lo recordábamos mucho. Lo tiró por encima del arquero. Fue bonito.
Lo comentamos, pero bueno, las cosas, los penaltis los fallan los que los tiran, ¿eh? O sea que las cosas, según el momento de la tensión que puedas tener, nos salió a favor a nosotros y nosotros, lógicamente, encantados.
Bastante bromas. Suelo coincidir con él y más de una vez ha salido a colación, el famoso penalti.
Quan ells fallen el penal a la pròrroga, diferents aficionats des de la zona de tribuna baixa llencen objectes a la tribuna del Sabadell i també els llencen a mi perquè m'escolten fer la narració en català i veuen que soc de Sabadell, m'han començat a llençar objectes i quan fallen el penal, jo admeto que em vaig tirar, els vaig fer un tipus de gest, com dient, em perdó per l'expressió, però podeu fotre. I un aficionat va intentar saltar a pagar-me. Llavors un policia nacional va veure que si intentava saltar algú el va detenir i l'aficionat de l'Elx anava dient, no, és que este és un provocador, i jo vaig fer encara de bon minyó.
Sí que és veritat doncs, que nosaltres també vam tenir un pèl de sort. Va ser l'última jugada del partit amb un penal que va fallar diria que sola un, que va enviar la pilota diria la tercera graderia.
Per guanyar les competicions han de passar coses a l'últim minut, han de passar coses, ningú es passeja, i nosaltres no ens hem passejat, però vam fer una gran copa i una gran victòria.
Va ser llançar el penal, llançar-lo fora, i l'àrbit, al cap de res, va xular al final del partit.
Copa Federació, un caramel per una afició afamada.
Havíem quedat que si es guanyava la Copa, la idea era que jo havia de pujar ràpid amb l'inalàmbric a la llotja a buscar el president, perquè en aquell moment trucaríem a l'alcalde per ficar-los junts a la ràdio i felicitar-los. Va acabar la final i el Carles va fer la seva gestió i va trucar a Bustos, però quan intentava comunicar amb mi, perquè jo fiqués el president, jo m'havia oblidat de la meva tasca perquè estava tan eufòric que vaig actuar com un mal professional i vaig anar a abraçar-me amb els jugadors.
Fue bonito, la verdad, porque al principio, pues lo que dices tú, no vas pasando eliminatorias, no le vas dando la importancia que tiene, pues quieras o no, era un equipo de superior categoría y tenía bastante mérito lo que hicimos.
Siempre que se gana un título viene bien, ¿no? Y para nosotros fue muy importante y muy emocionante.
Era una aportació econòmica en aquells moments, doncs la situació era bastant complicada econòmicament i bé, era un pessic important i si la guanyaves, doncs tota aquesta ajuda econòmica que comportava l'entitat, doncs ben bona va ser. Més que el títol, te'n recordes dels moments, de tots els moments que vam passar
com un grup del col·lectiu muy...
Alberto Díaz de Olarte, defensa.
Muy majo, nos acogieron muy bien, la verdad. Pues hemos tenido, aparte de trato de compañeros, algunos hemos dejado pues, incluso amistad.
Com una festa, com un premi, és un dels més títols que ha guanyat el centre d'esports i també una satisfacció, doncs, poder haver sigut partícip d'aquest títol.
Poder guanyar amb un equip que estava pel damunt del Sabadell en aquest moment va ser molta alegria i la veritat és que van rebre molt bé, vam anar a l'Ajuntament, a la plaça, me'n recordo que estava plena de gent. Sabadell li falten coses d'aquestes per connectar i per despertar la seva afició, per tornar a estar amb el seu equip i va anar molt bé.
Va ser un punt important dins del club. Estàvem a segona B, feia temps que lluitàvem per baixar, encara no havia fet el play-off de descens, vull dir, va ser un entremig, que me'n recordo que vam anar a celebrar la ciutat i que va vindre gent a l'Ajuntament, una copa com no gaire coneguda, d'equips petits, no? Com una copa del Rei petita, però que segurament recordo que la vam disfrutar molt tota la competició i que a més la vam celebrar molt, molt bons records.
Yo tuve muy buenas experiencias los dos años.
Pipo Egoitz, jugador.
El primer año ganamos la Copa de Federación y el segundo año empezamos muy bien y al final conseguimos entrar en el play-off d'ascenso, no?
Van ser aquells anys del play-off d'ascenso segona que no es va poder aconseguir l'ascens, aquell grup que estaven al Burgos, l'Orense i el Ceuta.
Jo vaig tindre molta il·lusió amb aquell play-off que vam aconseguir. Un campionat que va ser en rodó, vam jugar molt regular, vam estar molt bé, vam estar sempre al món de la classificació i al final vam tindre el premi de poder jugar al play-off. Es va faltar experiència i una miqueta de poder econòmic per a poder encarar bé aquell play-off, que va ser una pena que no aconseguíssim un ascens de segona A, que per mi era sigut la llinda d'una temporada rodona.
Aquesta Copa Federació va significar molt perquè realment l'equip no estava necessitat d'alegria.
No, petita de cap de les maneres. Molt content de celebrar un títol amb el meu equip, amb l'equip de la meva ciutat, amb el que he passat molts anys jugant. I bé, és un record maco i encara conservo fotografies, imatges, retalls d'aquell dia. La celebració postpartit aquí al balcó de l'Ajuntament... Va ser molt emotiu, molt maco, perquè no ens esperaven, no teníem cap esperança nosaltres.
I va anar molt bé per tornar a reenganxar-te i que l'equip ha sentit en algo important.
20 anys han passat ja des d'aquella gesta, des d'aquella Copa Federació, conquerida per l'equip de Pere Valentí i Mora, com escoltàveu ara, va ser el pas previ al play-off de la temporada següent, malauradament sense el premi gros al final de l'ascens a segona divisió, però van ser dues temporades, per un motiu o per l'altre, d'alegria per l'afició del Centre d'Esports Sabadell. Fem una petita aturada en el camí i a la tornada, més teca.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blogs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minutets i arribem a 2:45 de la tarda. Teníem previst avui poder parlar amb el jugador del Centre d'Esport Sabadell i ex del Club Deportivo Badajoz, Eber Pena. De moment no ha estat possible poder xerrar amb el jugador arlequinat. El que fem de moment és passar pàgina a aquest anàlisi que teníem avui del hipotètic futurible rival del Centre d'Esport Sabadell en el play-off, i continuem parlant de futbol perquè el Sabadell Nord, a Primera Catalana, té pràcticament enllestida la seva plantilla. 22 jugadors ja han confirmat la seva presència la temporada 2021 al Municipal de Can Uriac, dels quals 14 són renovacions, 7 fitxatges, cares noves, i un jove que puja des del juvenil. Avui s'ha confirmat, d'una banda, la continuïtat del migcampista Àlex Sánchez i també dels atacants Pedro Pérez i Luis Pajares. En els tres casos serà la segona temporada a l'entitat. De l'altra banda, també s'ha anunciat avui el fitxatge de David López per la Unió Esportiva Castellà. Saludem l'entrenador del Sabadell Nord, Pablo Becerril. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
22 homes a la plantilla, la feina la teniu pràcticament feta.
Sí, la veritat és que ha anat bastant ràpid i hem pogut tancar la majoria de renovacions que volíem i la majoria d'incorporacions que també volíem. Estem a l'espera d'una altra oportunitat de mercat, però bueno, el gruix el tenim enllestit.
Amb les tres renovacions confirmades avui, són 14 els jugadors que segueixen. Podríem dir que pràcticament l'esquelet dels últims anys. Suposo que com a nou tècnic que arriba a un club, això és feina sobre la qual treballar, però que ja està feta, no?
Sí, bueno, és la línia del que vaig comentar quan vam tancar el fitxatge nostre com a cos tècnic, que nosaltres la nostra intenció era construir entorn al que ja hi havia, perquè era, bueno, un gruix de jugadors que funcionaven, que havien donat resultat aquestes últimes temporades, i per tant la nostra confiança en ells era plena i és, en principi, una garantia per ser competitius.
Avui s'ha confirmat també, com dèiem, el fitxatge de David López pel Castellà, una baixa sensible, no?
Sí, en el cas del David no era una qüestió esportiva, era una qüestió de compatibilitat amb altres qüestions, a temes d'horaris i d'assistència, i nosaltres, per la nostra forma de funcionar i de cara al grup, bueno, vam considerar que s'havien de posar les normes que s'havien de complir per part de tots els integrants. Hi havia una impossibilitat material per part seva, tot i la seva voluntat i la nostra, de trobar una manera de conjugar totes les situacions personals i esportives. No ha pogut ser una baixa supersensible la que més ens ha afectat de tots els moviments de mercat que hi ha pogut haver, però havíem de decantar-nos per la gestió del grup, bàsicament.
Et pregunto també per el capítol altes, jugadors que ja coneixies d'altres clubs, com per exemple els germans Rubió, gent de la ciutat, com Raúl Martín, com Edgar Álvaro, com Òscar Jaén. Satisfet amb totes aquestes incorporacions que heu fet?
Sí, molt content, perquè també en la mateixa línia que vam comentar fa uns dies, la nostra intenció és que el Sabadell Nord estigui format per gent de la casa, per gent que porta anys i que ha contrastat, i que les incorporacions vagin en la línia de la filosofia del club, gent de proximitat, gent que sabem que encaixarà en el vestuari i en la manera de ser del club, i en aquest sentit, doncs, màxima continuïtat, i ja et dic, eren les primeres opcions que teníem en cada posició, tenint en compte tots aquests factors, i molt contents de que s'hagin volgut incorporar al projecte.
Avui a la web de Ràdio Sabadell, el Sergi Parc dibuixava la pissarra de gairebé la de Pablo Becerril, si agaféssim els teus apunts, per saber una miqueta on va cada jugador dels 22 que ja estan confirmats. I a la porteria només està Llori Granado, de moment. Entenc que falta alguna peça aquí encara, no? Que queda algú per tancar. Amb quants jugadors vols, per exemple, comptar la plantilla?
Sí, a nivell d'urgència només ens faltaria l'opció del porter, que, bueno, és la que hem de tancar els pròxims dies, tot i tenir a Yuri, que és una garantia, òbviament li hem de posar la màxima competència possible i és un joc que és sensible, per tant, doncs ens requereix una miqueta més de temps que la resta. En quant a la composició de plantilla, entenem que està tancada, tenint aquest marge de 3 fitxes per situacions de mercat que ens puguin o matitzar el que tenim, o donar altres possibilitats, o millorar el que tenim. No és cap urgència i, per tant, tindrem molta paciència. Sí que és veritat que hem contactat amb algun jugador per aquestes 3 posicions o 3 fitxes que quedarien lliures encara, i no ens precipitarem perquè, ja et dic, no, ara mateix no tenim cap urgència.
Igualment, per això, Pablo, això ho hem parlat moltes vegades, per exemple, amb el Kiko Díaz, que era l'entrenador fins ara, que al final els recursos del Sabadell Nord, comparat amb d'altres clubs de la categoria, són els que són dels clubs més humils de la primera catalana. M'imagino que per aquí allò d'intentar fer la feina com abans millor, no? Per tranquil·litat, fins i tot, el fet de ja, anava a dir, enfocar l'estiu, però ni això. Molts mesos abans d'arrencar la Lliga ja tenir tota aquesta planificació feta.
Sí, en general, tinguis el pressupost que tinguis, sempre intentes tancar el més ràpid possible, perquè al final toques les primeres opcions i, per tant, si les tanques d'hora, acabes el ventilador d'hora. Per tant, és una bona notícia això. Nosaltres, òbviament, el nostre accés al mercat és amb les limitacions i amb les condicionants que ens dona la situació del club i del futbol en general. Tot i així, et dic que la gent s'engresca molt ràpid amb el Sabadell Nord, eh? Vull dir, podria dir que salvar-me les esquenes dient que hem fitxat el que hem pogut i treure'm pressió, però la veritat és que hem fitxat més o menys el que hem volgut, sabent les limitacions, que òbviament quan accedim a intentar contactar amb uns jugadors, sabem més o menys la seva situació de mercat. Tot i així, amb aquests condicionants, la gent de Sabadell sap el que és el Sabadell Nord, sap que jugar en un camp ple de gent, bueno, no es paga amb diner i a vegades doncs, això també decanta la balança a nostre favor.
Equip molt jove, per cert, també.
Sí, però això és una miqueta, si em permets, la llicència una miqueta marcada a la casa. Ja el Sabadell Nord ja tenia una plantilla que realment és jove, amb alguna excepció, però en general és jove. I a nosaltres ens agrada treballar amb gent jove. Com has dit, el pressupost del club és humil i, per tant, hi ha jugadors que entenen que aquesta és una opció esportiva molt bona i aquest perfil de jugador passa normalment per ser un perfil jove. A mi m'agradaria treballar amb gent jove, de totes maneres no li miro el DNI a ningú. En el cas del futbol amateur, doncs, aquest fet de nominar el carnet acostuma a ser a favor dels joves i no a favor dels més veterans, però ja et dic, no li he mirat el DNI a ningú, però sí que és veritat que tots els últims anys, tant en filials com en juvenil, doncs ens aporta un mercat, una cartera de jugadors que responen a aquest perfil de jove.
I acabo, l'objectiu és la permanència, això ja ho havíem parlat l'altra vegada quan vam confirmar la teva incorporació com a tècnic al Sabadell Nord, però el gruix principal de la plantilla ja ha assolit aquesta fita en els últims anys perquè ja porta uns quants anys al Sabadell Nord. Per tant, equip de garanties, no?, per intentar complir un altre cop el repte, és gairebé seguir les passes del que ja s'ha fet, no?
Sí, òbviament el futbol també té a veure amb els rivals, no només amb tu, però sí que és veritat que en la part que a nosaltres ens toca, que és la de confeccionar la plantilla, la veritat és que no em puc posar cap excusa de moment. Estem molt contents amb el que hem format, amb les nostres limitacions, i per tant la pilota està en el nostre sostre, no en el sostre dels jugadors, perquè et dic que la plantilla considero que és competitiva per la categoria i, com dius, amb un gruix de jugadors que han assolit un ascens, una revelació a primera catalana i una permanència a primera catalana, per tant, ens permet afrontar l'estiu amb certa tranquil·litat.
Doncs Pablo Becerril, l'entrenador del Sabadell Nord, enhorabona per la confecció ràpida d'aquesta plantilla, que va d'encertar allò els 2 retocs que queden, com deies abans, i que tant de bo que aviat torni ja a rodar la pilota. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Molt se n'ha parlat en els últims dies del món aquàtic i de com els nedadors del Club Natació Sabadell per fi poden entrenar-se des de dilluns a les piscines de Can Llong, però en una situació similar s'ha trobat la Joventut Atlètica Sabadell. A principi de setmana, i amb cita prèvia, també reobria les seves portes al complex de Sant Oleguer, on els atletes ja han pogut tornar a trepitjar el tartà de les pistes Josep Molins. Ignasi Barbarroja, director esportiu de la Joventut Atlètica Sabadell, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Com ha estat aquesta tornada, als entrenaments?
Bé, doncs mira, com ja has dit tu, amb cita prèvia, amb grups de 20 persones, 30, com a molt,
i en torns d'hora i quart.
L'Ajuntament té reservades 20 places per cada torn pels atletes de la JAS. Com us organitzeu vosaltres internament per cobrir aquestes necessitats?
Doncs mira, això ja és feina meva, perquè organitzar 150 atletes que entrenaríem diàriament en època normal, cada tarda, doncs hem de gestionar-ho i és una mica complicat, però bueno, col·laborem entre tots.
Vaja, que has de fer mans i mànigues amb les quadratures d'horaris perquè tothom entri, no?
Sí, 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 sí. Tothom vol entrenar a les 7 de la tarda, però ens hem d'ajustar.
I ho feu rotatiu per això o no?
Sí, 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 entre tots ens hem organitzat, perquè algun dia uns poden entrar a l'hora que poden, altres no, però bueno, ens volem compaginar.
A nivell de competició, anava a dir-te, tot aturat, no? M'imagino, fins després de l'estiu?
Sí, 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 inicialment estava tot parat ja, i bueno, des del març que va començar tot això, tots els campionats que hi havia pendents, la Federació Catalana ja ens va dir que va treure un petit calendari que ho volen intentar fer tot el setembre. En 6 setmanes, començar el setembre, octubre, més o menys, i intentar fer-ho tot, tots els campionats que queden per fer, disputar-los en aquesta època.
Clar, condensar tot això en un parell de mesos, no sé si fins i tot és exagerat o si farà que molts atletes hagin de decidir entre una prova i una altra, no? Que potser en condicions normals, clar, evidentment, això afecta a tothom per igual, no? Igual a la federació a l'hora d'organitzar que als atletes a l'hora de competir, però potser han de triar més o afinar més la tria que en condicions normals?
Sí, jo crec que sí, perquè al final, quan en temporada normal, tens, com has dit tu, tens més temps per poder elegir campionats i pots fer una setmana, la setmana següent pots descansar, l'altra pots tornar a competir. I en aquesta, competir cada setmana, sempre hi ha un de clubs o un d'una categoria individual o els campionats seguits, llavors serà divertit de veure, també.
La Federació Espanyola va publicar dimecres de la setmana passada una guia d'actuació a seguir en les competicions. Més enllà de les distàncies de seguretat, potser el que més crida l'atenció és que es limita la xifra de participants a la vegada en les proves de fons i de mig fons.
Sí, clar, com que segons les mesures de seguretat diuen, doncs no podem anar, has de deixar 10 metres de distància, no?, entre persones que van corrent. Llavors és una decisió difícil de prendre, perquè les curses de fons normalment són de curses de 20-30 persones en campionats d'Espanya, llavors és difícil.
Et pregunto també, dèiem que aquesta setmana és la primera amb l'estadi Josep Molins ja obert pels atletes. M'imagino que això, a nivell psicològic, per tots els corredors de la JAS, és com un alleugeriment, no? De dir, ja puc trepitjar el tartà, ja puc tornar, encara que sigui amb un protocol, però el que eren les meves rutines. Allò, clar, al final, poder córrer portaven ja unes quantes setmanes podent córrer, però és un pas endavant, no?, a nivell psicològic també.
Sí, no és el mateix córrer pel riu, que ens deixàvem córrer, o per la ciutat, que entrar a les pistes i poder fer els teus entrenos específics. Clar, això motiva més, diguéssim. Estàvem tots desitjant tornar.
Clar, i ara que parlem de gestió interna, de com porteu els diferents atletes de la JAS, el fet de tornar a trepitjar les pistes, etc., el tema de saber que no competiran fins al setembre, això com ho porten?
Pues, bueno, ara és com més o menys seria una pretemporada, no?, per nosaltres, perquè ens han deixat 3 mesos per entrenar bé, que més o menys seria el que necessiten utilitzar normalment en una temporada normal. Llavors, els entrenadors es planifiquen la temporada i ja de cara al setembre.
I què us diuen a nivell de forma física? Ho dic perquè ahir teníem a Àlex Castejón, a un nedador del Club Natació Sabadell, que després de tants mesos fins i tot sense tocar l'aigua, ens deia, com he estat fent a casa entrenaments d'un altre tipus, he arribat a la piscina una altra vegada i no estava tan malament com m'esperava estar. No sé si és una sensació compartida també amb els atletes de la JAS, d'allò de dir, pensava que em costaria molt més d'arrencar.
Sí, bueno, això depèn de cada grup d'entrenament, no? Jo sé que la majoria han estat entrenant a casa també, com dius, i encara no he parlat amb ells directament, no? Però sí que els he vist algun córrer allà i home, sé que se'ls tenia molt de ràpid.
I acabo. Com us afecta també el tema de la pista coberta, que estigui ocupada per l'hospital temporal fins a finals d'any?
Bueno, això ja és tema federació també, perquè com que de la manera que van desmuntar, pues, no era l'adequada. Llavors, ja reparar-ho serà més difícil.
ho deia fins i tot logísticament, eh? Sí, fins i tot a nivell d'entrenaments, etc. Com us pot afectar de cara a la temporada d'hivern si continua sense estar arreglada el fet de no tenir-la a disposició?
Bueno, pues seguirem entrenant a fora com s'ha fet tota la vida. Passarem una mica de fred.
Això t'anava a dir, a abrigar-vos i a passar una mica de fred al Josep Molins. Doncs Ignasi Barbarroja, director esportiu de la Joventut Atlètica Sabadell, com diem sempre en aquests escenaris, que ens n'alegrem un altre cop de tenir un altre cop l'estadi i l'anella en general oberta, perquè implica moltes coses, entre elles que sembla que això ja va fent una mica de baixada. Una abraçada.
Igualment.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Tram final de programa els divendres aquí abans de la pandèmia. El que fèiem de tant en quant era saludar el Julen Tortosa i parlar una miqueta de història olímpica. Fins i tot durant el confinament a través d'Instagram Live vam poder parlar amb ell en una secció una mica diferent, telemàtica, i avui recuperem, encara que sigui telefònicament, aquesta connexió per parlar d'allà on ho havíem deixat, tenint en compte que, com dèiem, a través d'Instagram tindrà feina, perquè a partir d'ara tenim un any més per davant per arribar als Jocs. Creiem que seria d'aquí a no res, però no, serà en el 2021 i no pas el 2020. Julen Tortosa, d'entrada, què tal, com estàs?
Hola, Adri, què tal? Bon dia.
Encara confinat a casa o com estàs?
Bueno, anem sortint a poc, adaptant-nos a la nova situació, ja ho saps.
Fent esport també o no?
Fent molt d'esport, eh? M'ha sorprès tot l'esport que estic fent, però sí, quasi cada dia.
Estàs per tornar a jugar amb vol, eh?
Si m'opero l'espatlla, tant de bo que sí.
Haurem de passar per xapa i pintura primer, pel quiròfan, abans de poder jugar. Avui ens portes fins a Austràlia, fins a Sydney.
Sí, fins a Sydney, als Jocs de la 27a Olimpíada, que, bueno, hem comentat sempre el nombre d'atletes homes i el nombre d'atletes dones durant totes les accions, avui no serà menys. Hi van participar 6.582 homes i 4.069 dones. Home, encara no hi havia una gran paritat, però és una gran diferència respecte a les anteriors edicions del segle passat.
Sí, sobretot a les primeres, que fins i tot, evidentment, també en quant a la paritat és una evidència, però també en quant a la xifra, no?, total, perquè recordo les primeres que eren uns pocs centenars dels que participaven dels Jocs Olímpics. Aquí estem parlant de 10.500 atletes entre homes i dones.
I tant, si abans hi havia un 10% de dones i un 90% d'homes, aquí doncs els percentatges deuen oscil·lar entre el 60 i el 40, per exemple.
Sí, més o menys.
Per tant, sí.
Comentem alguns noms propis d'aquelles Olimpiades de Sydney. El primer, el de Cathy Freeman.
Exacte, la primera dona d'ètnia aborigen en encendre la torxa olímpica i la segona dona en fer-ho després de la mexicana Enriqueta Basilio l'any 1968. A més, Freeman va acabar guanyant l'or en els 400 metres llisos d'atletisme.
Per tant, molta càrrega simbòlica. Primera dona aborigen en encendre una torxa olímpica. També molta càrrega, en aquest sentit, política, a la desfilada, no?, a la cerimònia inaugural.
Clar, per primera vegada en la història, Corea del Nord i Corea del Sud van aparèixer, durant aquesta cerimònia inaugural, sota una mateixa bandera blanca amb el territori de la península imprès de color blau. Clar, després de totes les tensions internacionals, després de la guerra de Corea, va ser un gest de gran esportivitat i un gest de més enllà de l'esport, un gest també polític.
Amb tota la tensió que hi ha a la península de Corea, gairebé de manera cíclica, parlant d'alguna història que té relació amb això, va ser, evidentment, un bon missatge aquest de compartir bandera, de compartir a la cerimònia inaugural Corea del Nord i Corea del Sud presència com un mateix país. Avui, per això, hem de parlar i molt de la natació a Sydney 2000.
Exacte, si parlem de Sydney 2000 hem de parlar de la natació. Primer de tot perquè va néixer la llegenda d'Ian Thorpe, un dels millors nedadors de la història, a Austràlia, i amb només 17 anys i a la seva primera participació en uns Jocs Olímpics es van portar 3 medalles d'or i va batre el rècord olímpic de 400 metres lliures.
Per tant, a casa va triomfar per primera vegada Ian Thorpe, però clar, en aquesta edició podríem dir que la federació va incorporar un sistema classificatori per permetre la participació d'atletes de països en vies de desenvolupament, no només esportistes de primer nivell, i això va generar situacions molt, molt curioses.
Clar, la federació volia permetre que aquests esportistes de països en vies de desenvolupament també tinguessin una oportunitat per participar en jocs. Per tant, si podien classificar fins a assolir els temps requerits. I és aquí on és la llegenda del nostre amic Eric Musambani.
Una llegenda, Julen, una mica diferent que la d'abans, eh? O sigui, i Ian Thorpe també era llegenda, però el situaríem en un esglaó diferent de llegendes, no?
Exacte, si Ian Thorpe podíem dir que era el millor nedador de la història fins que va arribar Michael Phelps l'any 2008 arrasant els Jocs de Pequín, sí, doncs Musambani va ser tot el contrari, però jo crec que és una llegenda en quant a esportivitat. Clar, Musambani va entrar als Jocs Olímpics amb un únic inconvenient, però un gran inconvenient, i és que no sabia nedar.
Un petit matís, no?
O sigui, recordem, un petit matís, sí.
Era de Guinea Equatorial, anava com a nedador als Jocs Olímpics, però allò de nedar, just.
Clar, fixa't, feia 8 mesos que havia après a nedar i mai ho havia fet en una piscina olímpica de 50 metres. Ell deia que havia practicat a una piscina d'un hotel de Guinea Equatorial que media uns 22 metres. Per tant, no tenia ni experiència en una piscina olímpica.
Mira, et sembla que recordem aquell moment, que escoltem el que va ser l'agonia dels últims metres d'Eric Musambani?
I tant, Adri.
En Sydney, por primera vez en su vida, debía recorrer una piscina de 50 metros ida y vuelta. Un verdadero océano. Los últimos 30 metros fueron un calvario. El drama y el suspenso se apoderaron del lugar. Todas las miradas estaban puestas sobre Eric y su lucha por llegar, o bien, por no hundirse.
We've had 9 world records, we've had 19 Olympic records, and I've just seen somebody go 1 minute 52.72 for 100 freestyle.
Su tiempo, 7 segundos más lento que el de Ian Thorpe en los 200 metros del día anterior, instaló la polémica y dejó su huella.
How did it feel to be in that race?
I'm feeling good. I am happy.
És impressionant, perquè d'una banda està el narrador, crec que era de la BBC, que diu: he vist no sé quants rècords del món en una piscina olímpica, creia que ho havia vist tot, però no, encara em quedava a veure algú amb aquest temps. I llavors, els últims segons, era el propi Eric Musambani, que li pregunten que què tal se sentia, i diu que ell es trobava bé, que estava content amb el que havia fet.
Clar, es trobava bé, tot i acabar les dues piscines en un minut més que la resta de nedadors.
Clar, és que a sobre va tenir, entre cometes, un punt de mala sort, perquè va nedar sol, no?
Clar, ell competia amb dos atletes, amb dos nedadors més, d'altres països en vies de desenvolupament, però van fer sortida nula i van ser desqualificats. Per tant, com bé dius, va haver de nedar sol.
Déu-n'hi-do, o sigui que li va tocar nedar sol, 1 minut 52 segons per fer 100 metres, entre aplaudiments del públic, evidentment. Clar, recordem que els temps dels altres nedadors oscil·laven entre 47-55 segons, aproximadament. Per tant, vaja, va ser una animalada i una imatge que quedarà sempre pel record de Sydney 2000. Si la gesta de Musambani va ser un gest de gran esportivitat, també hi van succeir esdeveniments molt menys agradables, no?
Clar, tenim en aquesta edició de Sydney el primer cas de pèrdua de medalla per dopatge en la modalitat de gimnàstica, com va ser el cas de la romanesa Andrea Raducan, que havia pres aparentment una medicina per tractar la febre, que tenia substàncies prohibides per la federació, i aquí entra el debat de si sabia, si no ho sabia, si ho va fer expressament, si sí, però crec que mai ho sabrem.
Per rematar-ho, Julen, s'inclouen noves modalitats, que això també és un clàssic, no? Cada cop que parlem d'una edició dels Jocs Olímpics, recordem els canvis que hi van haver en quant als esports olímpics. Aquí van entrar un parell, si no m'equivoco.
Sí, taekwondo i triatló, però també la modalitat de salt sincronitzat.
Correcte, és veritat. Sí, que serien tres noves modalitats.
Tres noves, sí.
I pel que fa al medaller, com va acabar la cosa? Gairebé com sempre, no?
Bé, gairebé, com sempre, Estats Units en primera posició, 91 medalles, Rússia en 88, segona posició, i Xina en la tercera posició, en 59 medalles. Això es repetiria fins l'actualitat.
Doncs,
gairebé.
Sí, sí, gairebé. No sé si canviarà molt la pel·lícula o no de cara als pròxims jocs, amb la Xina, etc. Però vaja, als Estats Units, gairebé sempre des de fa unes quantes edicions al capdavant del medaller. Julen Tortosa, avui hem marxat per partida doble. L'any 2000, recordant el 20è aniversari de la Copa Federació del Sabadell al principi, i ara amb totes aquestes vivències i records que ens has fet marxar fins a Sydney fa 20 anys. Cuida't molt, una abraçada.
Un plaer, Adri, una abraçada.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts i les 3 de la tarda. Recuperem el fil allà on l'havíem deixat pràcticament al principi. Teníem un tema pendent i saludem ara sí a un home que va venir al mercat d'hivern precisament provinent del Nuevo Vivero, que va venir de Badajoz, amb la qual cosa va compartir vestidor amb la majoria de possibles rivals al Badajoz del Centre d'Esport Sabadell. Hem començat el programa avui fent una mica d'anàlisi del conjunt extremeny. Teníem aquesta conversa pendent amb Eber Pena, futbolista del Sabadell. Eber, què tal, com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De normal, no sois mucho de mojaros los futbolistas con posibles rivales, pero claro, en tu caso es diferente. Tú eres ex del Badajoz este mismo año, por lo tanto, casi que te pregunto diferente. No te pregunto cuál de los tres prefieres en el sorteo, sino que si lo dejamos en tus manos, ¿prefieres encontrarte o evitar al Badajoz?
Yo, sinceramente, prefiero evitarlo en todo momento, al Badajoz.
¿Por un tema personal, por un tema deportivo, por un poco de todo?
No, porque creo que al final tiene un muy buen equipo, una muy buena plantilla y que sería un rival tremendamente difícil.
Claro, hoy repasábamos nombres, es que es un auténtico equipazo, ¿eh?
Sí, al final es un equipo hecho a base de talonario. Al final han cogido a los que creían que eran los mejores de la categoría para intentar subir. Y bueno, la verdad que es, como decimos, es un auténtico equipazo.
Nos sirves hoy un poco de espía para tener referencias, pero claro, tú estabas con Nafti, hubo cambio en el banquillo faltando 5 jornadas para la interrupción, por lo tanto, con Munitis no coincidiste allí en Extremadura. De lo que has hablado y de lo que ha seguido también al Badajoz, ¿ha cambiado mucho el equipo con este relevo?
Sí, yo creo que sí, con Nafti creo que era un juego un poquito más diferente, ¿no? Que no eran tan protagonistas con balón, ahora creo que quieren jugar mucho más desde atrás, bueno, tener un poquito más la posesión y ser más dominadores durante todo el partido, pero bueno, al final los jugadores son los mismos, da igual un poco más de táctica y al final, como tienen un muy buen equipo, cualquiera, en cualquier sistema te la puede liar.
Sea de una manera o de la otra, claro, arriba, con Gorka Santamaría, con Dani Aquino, con Adilson, con un jugador veterano pero de la casa como Guzmán Casasecas, que tiene mucha pólvora, sobre todo arriba.
Sí, y Cris Ramos, que también te lo
correcto,
pasa,
correcto, y Cris Ramos, es verdad.
Al final, son jugadores que vienen de categorías superiores o gente muy contrastada, como el caso de Aquino, que a mí me parece, si no el mejor jugador de la categoría, de las mejores. Y bueno, al final, juegue que juegue, te puede liar el...
¿Con algún excompañero con el que mantengas contacto aún? ¿Ha habido ya cruce de mensajes, etcétera, o eso lo dejamos para después del sorteo si toca?
No, sí, ha habido. Está claro que todo el mundo que está allí dice que vamos a enfrentarnos porque es así la vida, que nos vamos a enfrentar en la primera fase, pero bueno, esperemos que se equivoquen y que cada uno vaya por su lado y que ojalá al final subamos los dos, que me haría muy feliz.
Conociendo las dos casas, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los estilos de juego de Sabadell y de Badajoz?
Bueno, yo creo que los estilos no se parecen mucho, ¿no? Aquí con el míster se plantea un juego totalmente diferente a lo que veníamos jugando allí en Badajoz, pero bueno, cada uno con sus armas intentará hacer lo mejor posible y a ver qué pasa en el playoff.
Llevamos ya, Eber, aquí 2 días analizando posibles rivales, este es el tercero, y todo el mundo me decía que el Sabadell, si toca el Bilbao Atlético, si toca el Atlético de Madrid B, que tendrá que hacer valer su experiencia, ¿no? Aquello de su saber hacer, tratándose de un partido único, de una eliminatoria, que será como una final, que no será ida y vuelta. Con el Badajoz, si de veteranía se trata, aquí sí que estamos empatados.
Bueno, no te creas, al final gente contrastada, pero tampoco es gente muy veterana, porque al final Dani tiene 30 años y Guzmán sí, pero después muchos de los que juegan, como César, Tony Abad, Candelas, Maestro, son gente que no llega a los 30 años y bueno, ahí sí que podríamos tener un poquito a favor, pero bueno, yo creo que el equipo más veterano somos nosotros.
¿Tanto se puede notar, por cierto, ese aspecto mental? Lo digo porque, claro, es un playoff que nadie lo ha vivido hasta ahora. Y es verdad que el hecho de tener experiencia te permite haber vivido ya situaciones de promoción de ascenso. ¿Pero crees que puede ser un factor decisivo o no?
No, decisivo no, pero creo que sí que ayuda, ¿no? Al final tener esa tranquilidad de saber que el partido dura 90 minutos, que pase lo que pase, se puede dar la vuelta, bueno, pues te da esa confianza y esa tranquilidad que igual cuando eres joven, si empiezas perdiendo lo ves todo como un poco drama, que el partido ya está perdido y bueno, al final tener esa cabeza y esos pensamientos positivos creo que te da un plus.
Estamos a viernes ya, el lunes, fase 2 aquí en Sabadell. Lo ha confirmado hace un rato el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por lo tanto, tras dos semanas de entrenamientos individuales en la Nova Creu Alta, ¿qué sentimiento tenéis los jugadores ahora que sabéis que el lunes ya toca al tajo, pero diferente?
Bien, pues la verdad que tenemos ganas ya de dejar los entrenamientos individuales, ¿no? Al final eso no es fútbol. Pero bueno, lo haremos cuando las autoridades nos lo permitan y la verdad que por nuestra parte estamos deseando poder juntarnos con nuestros compañeros.
Otra de las noticias o rumores que se apuntaban hoy desde la cadena SER en este caso es que Murcia tampoco tenía tan claro o casi que descartaban la opción de que Murcia fuera la sede del playoff. Está por decidirse aún, por confirmarse, pero claro, tú eres también, igual que por ejemplo Ian Mackay, ex del Real Murcia. ¿Os haría especial ilusión poder jugar un playoff en la nueva condomina?
Sí, pero bueno, yo creo que al final ese campo, ese estadio ya estaba descartado desde el principio. Sí es cierto que al final allí hicimos buenas amistades y al final poder ascender delante de tus amigos pues es bonito, ¿no? Pero bueno, que sea donde sea, pero que Sabadell para el año esté en segunda división.
De hecho, te leía el otro día en un medio gallego que os puede cambiar la vida al final estos tres partidos, que la cuenta atrás, por un lado supongo que es aquello de intentar llegar a tono y por lo tanto si tengo más sesiones pues mejor que me preparo, pero por el otro, claro, tanta espera es que se puede hacer larguísimo cuando sepamos ya el rival y tal vez queden aún, no sé, 30, 40 días.
Sí, aunque sepamos el rival al final, está bien porque va a ser para la primera eliminatoria, pero luego si la pasas en realidad vas a tener 2-3 días para preparar el siguiente partido, así que va a ser todo un poco locura, diferente este playoff al de todos los años y bueno, a ver si somos capaces de darle una alegría a la ciudad, a nosotros mismos y a nuestras familias, que sería lo mejor.
Acabo, ayer supimos que el Sabadell era el primer club en anunciar el acuerdo con sus jugadores para prorrogar contratos más allá del 30 de junio, para después del playoff. ¿Es aquello de cuantas menos distracciones mejor para estar centrados en lo futbolístico?
Sí, al final fue eso una decisión fácil, ¿no? Nos planteó una cosa el club y lo aceptamos al momento porque al final todos queremos lo mejor para el club, lo mejor para nosotros y a ver si somos capaces de conseguir algo muy importante y muy bonito que tenemos por delante.
Eber Pena, jugador del Sabadell, gallego, ex del Club Deportivo Badajoz, hoy nos ha servido un poquito para ser de espía del conjunto extremeño. Un par de días, por cierto, ¿entrenáis el fin de semana o tenéis algún día libre?
No, sábado y domingo, esta semana nos toca libre, que para la semana que viene se avecina un poco dura.
Pues a cargar las pilas, que toca a partir de la semana que viene ya en fase 2, cambiar el chip un poquito de entrenamiento, como decías antes, se hace pesado también hacer paredes contra un banco, supongo que tener un compañero al lado, ni que sea, ya ayuda muchísimo más a normalizarlo. Un abrazo, cuídate mucho.
Venga, muchas gracias.
Ha anat el guió gairebé a la inversa del que esperàvem en un primer moment, però hem pogut conversar una estona amb un espia que tenim aquí a Sabadell. Si ha arribat el cas, toca el Club Deportivo Badajoz al sorteig, qui sap, de dilluns o d'un altre dia de la setmana vinent de cara a aquest playoff, però, com deia ell, seria un autèntic os que toqués al conjunt extremeny un dels millors equips de la categoria per números, per què no dir-ho, també per economia i per perfil dels seus jugadors. D'aquesta manera, hem arribat pràcticament a les 3, queden pocs segons, el temps necessari per enviar-vos una abraçada enorme. Des del control de so, des de l'altra banda del vidre, del Roger Benet. Nosaltres tornem a posar-nos pel que fa a l'Hotel Suís dilluns a les 2, puntuals amb la cita de l'esport de la ciutat, amb tot el que succeeixi. Anava a dir aquest cap de setmana, però és una mica absurd veient tal i com estan les competicions esportives, totes aturades, però vaja, com a mínim seguint l'última hora de l'esport de la ciutat. Ràdio Sabadell.fm, allà podeu continuar informats de tot, entre d'altres coses, d'aquesta entrada de Sabadell a la fase 2 de desconfinament de dilluns vinent. Una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.